Bon dia. El meu nom és Angie Bello i estaré amb tots vosaltres des de Ràdio Trinitat Vella, 91.6 de la FM. Avui, 20 de setembre de 2014, ens hem traslladat fins a la plaça de Catalunya de Barcelona en motiu de les festes de la Mercè. En aquest nou programa entrevistarem a Ignasi Parodi, director general de la Fundació Trini Jove, i comptarem amb les nostres companyes Sònia i Susana en la tertúlia. Comencem ja per l'entrevista. Bon dia, Ignasi.
Bon dia.
És un plaer poder tenir-lo al nostre programa. Avui coneixerem millor a un dels fundadors de la Fundació Trini Jove, que ha donat l'oportunitat a moltes persones de poder obrir-se camí en el món laboral i de la formació. Recordem una breu biografia professional del nostre convidat. Ignasi Parodi és llicenciat en Dret, diplomat en Treball Social i compta amb més de 25 anys d'experiència i treball en l'àmbit de persones en risc d'exclusió social als barris de Barcelona. Ostenta la vicepresidència de la Federació Catalana d'Empreses d'Inserció, FECAT, i de la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, FAEDEI. És president de la Xarxa Europea d'Empreses d'Inserció Social, entitat europea que agrupa les xarxes nacionals i regionals d'empreses d'inserció. Comencem per l'entrevista?
Molt bé.
Quan va sentir vostè... Primer, vol que el tracti de vostè, de tu...
No, tractant com tu ho vegis, de tu, està molt bé.
Vale,
jo crec
perfecte.
Que és millor.
Doncs quan va sentir la crida per fer de la teva professió un servei a la comunitat i a les persones?
Doncs quan jove de la Trinitat Vella, sobretot a través del treball allà i també aquí al Raval, als anys 80, que eren uns anys molt durs, amb el tema de la infància en situació d'exclusió social. Fonamentalment això, però sobretot el treball a Trinitat Vella a través dels grups juvenils i el moviment veïnal.
Així va començar sent voluntari?
Vaig començar amb 16-17 anys i nosaltres en aquell temps li dèiem, i pensem encara, militants. Si ara es diu voluntari, era tot un treball de lluita per aconseguir una millora pels barris als anys 80 i sobretot per la gent jove i abocar moltes hores i moltes energies.
I el voluntari o militant neix o es fa?
Jo crec que hi ha gent que té la vocació i a l'entorn li pot propiciar i hi ha gent que tu mai pensaries que faries res pels altres i en un moment donat, mira, surt la cosa i pot sortir una heroïna o un heroí, vull dir una heroïcitat, això mai se sap.
Per tant...
Perdó,
sí.
Jo sempre penso que la gent té el germen a dintre de l'alteritat i de fer coses pels altres,
Això, o sigui, cada dia es pot fer alguna cosa.
Això, sí.
No s'ha de tenir una formació especial,
no,
o sí?
No. Això és sobretot una actitud i és el sentit de l'alteritat, per mi, que això sempre ho he tingut molt present, és tractar els altres com t'agradaria que et tractessin a tu. Llavors, això és la premissa bàsica del civisme i de les relacions entre les persones, no?
Uh-huh. Això és el que fa créixer un poble,
Això és el que fa créixer a la mateixa persona, el que fa créixer l'entorn, el que fa créixer un barri, el que fa créixer una ciutat com és Barcelona. I jo penso que això ho tenim molt en l'ADN de la ciutat de Barcelona.
I com ha vist l'evolució del voluntariat o de la militància des de que vas començar la teva tasca?
A veure, nosaltres valorem molt a la Fundació Trini Jove el treball gratuït i el treball del servei als altres, com per exemple fa tota la gent que està a la ràdio o tota la gent que, per exemple, fa reforç a persones immigrants de català o castellà, però a la clau de Trini Jove és la inserció pel salari. És a dir, que nosaltres pensem que la gent té que cobrar un salari, uns ingressos, formar-se, fer bé la feina, però hem apostat sempre molt per tenir gent treballant i que la gent que conforma el nucli de la Fundació Trini Jove es guanyi un salari digne. Vull dir, i això sempre ho tindrem, perquè està molt bé la tasca de les persones voluntàries que en un moment donat volen fer alguna cosa pels altres, però en el treball social i en el treball als barris i en la inserció econòmica en persones en exclusió, es necessita un treball sort, constant, de procés, de persistència, i això ha de ser remunerat i ha de ser amb un salari.
Per tant, la feina dignifica o el salari per una bona feina és el que dignifica la persona?
El que dignifica les persones és tindre un salari que li doni una autonomia perquè pugui decidir què vol fer a la seva vida, això és el primer. En uns moments de crisi que precisament estem una altra vegada assistint al discurs de la caritat i de l'assistencialisme, nosaltres persistim molt en que el que dona dret a les persones, si vull anar a comprar arròs o vull anar a comprar peix, és el salari de cadascú. Això, després l'habitatge, evidentment, i després el que dona dignitat és sentir-te útil, valorat, protagonista i que tu pots anar fent en la teva vida. Uh-huh. Però si no tens un ingrés econòmic i un salari per decidir, per actuar en una societat de consum i una societat que sembla que el tenir sigui més que el ser, ja me diràs.
Sí, sí. Quines són les vies de la formació laboral o perquè arribin a les persones que més ho necessiten per arribar a aquesta dignificació que estàvem parlant?
La formació és molt important perquè jo sempre penso en la persona jove que va a una OETG i es veu amb una persona de l'OETG i quan li diu tu què vols treballar i diu qualsevol cosa no surt en un ordinador. Sempre s'ha de persistir en un perfil professional. Ara s'està treballant molt perquè Europa això està forta amb el tema de les competències i les qualificacions professionals de les persones. Perquè tothom tingui una titulació. Una persona pot treballar molts anys de perruquera o perruquer, però no tindre la titulació. Ara s'està treballant per poder acreditar aquesta competència professional i que aquesta persona, amb un ajut, un seguiment, pugui tindre la titulació a nivell de FPU per la seva experiència laboral. Ahir van començar la Fundació Trinijove una acció formativa amb 45 orientadors laborals per tota la ciutat, de moltes entitats. És una formació que la paga la Fundació Trinijove dels seus propis ingressos, precisament per orientar en els barris de la ciutat a gent que té una experiència professional però no té acreditada una competència perquè pugui tindre-ho. Per tant, la formació és molt important, però lo important és acostar la formació on estan els nuclis o els barris amb uns nivells de desocupació d'un 30% de la ciutat. Allà és on s'ha de posar els mecanismes de formació. I aquí encara això jo crec que s'ha de millorar a la nostra ciutat.
I com ho milloraria? Si ara vostè pogués tenir la vareta màgica de la millora?
No, jo no tinc cap vareta màgica que no sigui el treball de cada dia persistent i ja dic, continuat. Però sobretot acostaria els recursos de la Generalitat i de Barcelona Activa als barris, que ja es fa, però s'ha de fer molt més, on viu la gent, que hi ha molta concentració de problemàtica laboral. Això és el primer. I després el que intentaria molt és treballar amb les persones, que això també ho estem veient, no solament el perfil professional, sinó el que s'està parlant de les competències transversals, que va més lligat al tema de motivació, d'autoestima, d'hàbits, de puntualitat, de concentració, perquè les empreses, a vegades, si és important tindre un ofici, també és molt important l'actitud amb la qual se va a treballar amb una empresa. Per tant, és molt important el que he dit, això de la motivació, de la puntualitat, de l'ordre, del treball en equip, i això doncs, són també aspectes que cal treballar molt en els àmbits formatius i que no s'incideix tot el que s'hauria d'incidir.
Doncs aquesta pregunta va lligada al tema també que estem parlant ara, de la formació, perquè de vegades hi ha persones que necessiten un lloc de treball però pensen que la formació és un temps que no es poden permetre. Què els diria? Com els encoratjaria a formar-se i a lluitar per allò que volen?
Fixa-t'hi, nosaltres, Trini Jove, som, i tu has dit que jo estic representant unes xarxes, nosaltres vam ser de les entitats a Barcelona, juntament amb Engrunes i Formació i Treball, que vam portar un model que es treballava a Europa, que eren les empreses d'inserció. I les empreses d'inserció són empreses que un 60% són persones que tenen moltes dificultats d'accés al mercat de treball i que durant aquest temps que estan en aquestes empreses, que pot ser d'un a dos anys, mentre estan treballant, guanyant un salari, s'estan formant. O sigui, compatibilitzem guanyar un salari amb la formació, perquè són empreses que són productives, han de ser productives. Trini Jove fa la recollida de residus de l'aeroport de Barcelona des de fa 9 anys amb 21 persones i la feina s'ha de fer i s'ha de fer bé perquè si no et farien fora, però alhora que la gent està treballant, durant unes hores s'estan formant. Precisament perquè, per això que deia jo, que no solament de voluntat o de desitjos viuen les persones, viuen d'un salari, d'uns ingressos. Per tant, crec que hem de buscar fórmules de poder compatibilitzar la formació amb un ingrés econòmic.